camins.
Després del Sense Distància, després de les vespres, després de la missa, d'aquests minuts musicals que ens regala el David Morral, DJ Morral, doncs ha quedat una bona vesprada per fer una mica de ràdio, per parlar-vos de l'actualitat, per rebre Salvador Aragonès, per saludar persones que otorguen premis. No us ve de gust? Doncs a mi sí. Arrenquem. Gira Julve, bona vesprada.
Bona
vesprada.
T'has quedat
amb ganes d'aportar alguna cosa.
Sí, és que has dit Salvador Aragonès, avui som dimarts.
Ah, i t'has despistat, ja.
No, no m'he despistat, és que sempre és el dijous.
Sempre és el dijous, tens tota la raó.
Però com que no ens informes d'absolutament res a l'equip de camins,
ja,
a Carla i jo...
Carla, hola.
Exacte,
Carla.
Hola.
Ja. Doncs mira, us dic una cosa, és veritat. Esteu molt al cas, perquè normalment Salvador Aragonès ve els dijous, dia gran, dia de festa al camins, però en aquest cas aquesta setmana han fet un canvi. Per tant, avui ve Salvador i dijous ve Rosario.
Ah, molt bé.
Així que tindrem avui el gust i el plaer de rebre la rialla doncs, més encisadora de la casa, aquesta mirada seva profunda.
Molt bé.
I aquest soroll que ens regala de
tant...
Sí, fa això una mica al micro. No passa res. S'ha de comprar el pack sencer de Salvador Aragonès. No pots dir això sí, això no. Ha de ser tot. Per tant, i mira, la Júlia ja s'avança i ja sabeu una mica què succeirà en la propera hora, en la part final del programa. Ara us dic bona vesprada d'aquest dimarts 4 de juliol del 2023, dia 1 després d'un nou pas per aquest programa de Santi Jiménez. Ai, el Santi Jiménez, que ens va explicar les baralles que es poden donar en llocs tan inversemblants com la Tagliatella de Diagonal Mar, al més pur estil Four West, i alguns consells que ens va regalar de què fer i què no fer en aquestes circumstàncies. Si us agafa, si teniu previst participar en una batalla campal en una Tagliatella a Diagonal Mar, escolteu el que ens va explicar ahir el Santi Jiménez, perquè us interessa, de veritat. Dia 1 també, després de parlar del Tour de França, la prova de les proves que va arrencar aquest cap de setmana i que ha tingut les seves primeres etapes en el País Basc. Ahir vam parlar de tot plegat amb Álvaro Vicente, cap d'esports del Diario Vasco, i ho varen comentar àmpliament tot el que pot donar de si aquesta prova i aquests tres primers dies. Molt interessant la conversa amb el cap d'esports del Diario Vasco. Si voleu recuperar els continguts de la ràdio seminocturna o falsa ràdio nocturna de la casa, podeu trobar-ho tot als nostres comptes de Twitter i d'Instagram, pilotats per María José Mendoza, María José, María José. Recordeu, Twitter @caminsestel, Instagram caminsestel. Tenim una aplicació, Radio Estel Oficial, una pàgina web, radioestel.cat, YouTube i Més Estel. Més Estel és música i YouTube és vídeo. Jo sempre ho remarco perquè hi ha gent sempre despistada. Avui dimarts tornem a la càrrega, començarem per l'actualitat de la mà de Júlia Julve i Carla Buigas i tot seguit rebrem, bueno, tot seguit a la part final del programa, el grandíssim Salvador Aragonès fora del seu dia habitual, que ens portarà la seva versió d'Economia amb Valors patrocinat per la Caixa. I l'entrevista d'avui, doncs tindrem l'honor de saludar l'Enric Martínez Castigliani, fill d'Enric Martínez Julià, i conjuntament amb el seu germà Ignasi, promotors del Premi Enric Martínez Julià en reconeixement i reivindicació tant de la tasca social com sanitària dels equips de la Sanitat i Salut Pública Catalana, que fa uns dies van otorgar aquest premi al doctor Pere Barba i Sunyol, director del programa de teràpies avançades CART de Bio de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron. Va recollir el premi dijous i avui un dels promotors d'aquest premi ens explicarà com anar tot plegat i les gràcies d'aquest premi, que sembla molt important. La sanitat de vegades toca l'excel·lència i avui ho farem palès al camins. Per tant, Carla, Júlia, Júlia, Carla, una sanitat a dalt de tot i Salvatore. Des d'ara i fins les 9, benvinguts de nou a la falsa ràdio nocturna de la casa. Això és Camins, això és Carla, que és Tossega, i això és Ràdio Estel.
Amb Rafa Sanahuja, Camins. De dilluns a divendres, a les 8 de la vesprada, Camins.
Vinga, el Premi Enric Martínez i Julià, impulsat pel Centre de Sant Pere 1892 de Barcelona i la tasca de mecenatge de la família Martínez Casting Nani, ha estat otorgat en la seva tercera edició a l'equip del programa de teràpies avançades CART-T de la Vall d'Hebron, Institut d'Oncologia de l'Hospital Universitari de la Vall d'Hebron, en reconeixement i reivindicació tant de la tasca social com sanitària dels equips de la Sanitat i Salut Pública Catalana. Sanitat pública que és un dret universal, recordem, dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. El premi va ser recollit pel doctor Pere Barba i Sunyol, que és el director d'aquest programa de teràpies avançades CART-T del BVIO de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. La cerimònia de lliurament del premi va tenir lloc fa uns dies, concretament dijous passat, a l'Auditori Cullell i Fabra del Centre Sant Pere 1892 de Barcelona, que a més ha anat precedida d'un diàleg que tenia per títol Missió Càncer, Societat i Ciència Mèdica, amb aquestes teràpies, que va tenir lloc entre el doctor Pere Barba, la doctora Josefina Cortés i moderat per Enric Martínez Castignani. Doncs ara mateix podem saludar i xerrar durant uns minuts amb un dels fills de l'impulsor del premi, Ignasi Martínez Castigliani. Ignasi, bona vesprada.
Bona vesprada des de Viena, Àustria.
Des de Viena? Què fas a Viena, Ignasi?
No, perquè jo visc a Viena. Fa molt de temps que visc a l'estranger, i llavors nosaltres és un premi que treballem des de Barcelona,
sí.
En aquest cas des de Viena, i d'alguna manera em trobeu en la capital austríaca.
Perfecte, doncs mira, doncs ens agrada molt aquesta...
Viatjarem plegats a Viena també, no?
Home, que bé, doncs sí, aquestes connexions internacionals sempre són molt maques. A més, entres amb un so fantàstic, per tant, molt bé.
Gràcies.
Escolta, Ignasi, a veure què ens pots explicar una mica del dia del lliurament, que va ser dijous passat. Com va anar tot plegat?
Va anar molt bé, va ser un premi molt, molt sentit. Mm. Hem de recordar que el premi Enric Martínez i Julià, l'Enric Martínez i Julià era el nostre pare, sí. El meu pare, que va un home de la generació de la Guerra Civil, que va viure la postguerra a Barcelona, mm-hmm. i que des de molt jove es va dedicar molt discretament i molt, sobretot molt discretament, perquè la meva família... Fem un projecte de mecenatge, la família Martínez Castignani, però el nostre gran lema és la discreció. La idea és que nosaltres no hem de tindre cap tipus de protagonisme, uh-huh. sinó que és la societat el que ha de tindre el protagonisme, i és nosaltres el que volem familiarment és retornar a la societat el que nosaltres, per sort i per feina i esforç, hem rebut. I en aquest sentit, l'any 2019, sí. visquent encara el meu pare, Enric Martínez i Julià, es va entregar un primer premi a l'Òscar Camps, a tota la tasca que feia en el mar Mediterrani,
sí.
Open Arms. Després vam tindre que parar en el període de la pandèmia, tots hem patit aquest període de pandèmia, i vam premiar la tasca que feia la Lucía Caram a través de l'any 2022 a la Fundació Convent dels Àngels, que en aquests moments ens va agafar precisament a l'inici de la guerra a Ucrània.
Sí.
I ara, en aquest any 2023, hem volgut premiar els equips sanitaris de la sanitat pública. No volíem premiar tot el tema del Covid, sinó que volíem una mica transcendir el que és la sanitat vinculada a una pandèmia que hem viscut tots
sí.
hem perdut algun familiar, i vincular a la sanitat pública amb equips d'investigació avançada amb un tema que és capital, que crec que la nostra opinió és una de les grans malalties del segle XX i XXI, que és el càncer.
Uh-huh.
Tots, segur que tots, si els oients, vosaltres, nosaltres, el meu pare va morir de càncer de pulmó, l'Enric Martínez i Julià, tots segur que hem tingut algun familiar, amic o persona propera que ha tingut, que ha tingut que fer front a aquesta situació.
Uh-huh.
Aquest any hem preveat a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron, l'equip de teràpies avançades CART-T, que és una de les teràpies més importants que s'estan investigant en Europa, i que a Barcelona, a la Vall d'Hebron, és un dels equips més avançats. Tant és així que el dia que vam entregar el premi, vam saber que els equips d'investigació sobre el càncer alemanys estan permanentment en consulta amb els equips de la Vall d'Hebron per saber quins són els avançaments. Tant és així també que el Josep Tabernero, el doctor Pere Barba i Sunyol, que són els directors del programa,
sí,
formen part d'un programa que es diu Missió Càncer, impulsada per la Comissió Europea, en el qual hi ha tres savis que estan fent un informe sobre aquest tema. Dos d'aquests savis són catalans, són persones que estan treballant a l'Institut d'Oncologia de la Vall d'Hebron i l'Institut d'Oncologia de l'Hospital del Mar. Llavors, d'alguna manera hem volgut premiar això. Va haver-hi molta gent, van estar els consellers de Salut Pública i els consellers i el conseller de Drets Socials, en el sentit que tu comentaves. La sanitat pública no és un dret ciutadà dels ciutadans i les ciutadanes. I això és una cosa que volíem també reivindicar. En aquests moments, a vegades l'estat del benestar en Europa està en qüestió i nosaltres el que volem reivindicar precisament és el valor de la sanitat pública. També ahir el dia de l'activitat, que va haver-hi una taula rodona, que va ser moderada pel meu germà, al Centre Sant Pere Apòstol 1892, es va dir, no fa falta si tens un càncer que vagis a Houston o a l'hospital, a la Clínica Mayo o a l'hospital Mont Sinaí. No, vés-te'n a l'Hospital del Mar, vés-te'n a l'Hospital de la Vall d'Hebron, vés-te'n a l'Hospital de Sant Pau. És a dir, sanitat, o al Clínic, és a dir, sanitat pública. Això és un gran avançament que no té res a veure amb la política, no? El confrontament polític que visquem sempre, o els partits polítics, sinó té a veure amb la construcció de mica en mica d'una sanitat pública avançada i amb recursos avançats. Això és el que hem volgut nosaltres premiar com a família Martínez Castanyany, que fa el mecenatge, però també el Centre Sant Pere Apòstol 1892, que és el lloc que acull aquest premi.
Ignasi, quin discurs més meravellós. M'ha encantat escoltar-te, perquè al final te n'adones, no? Que és cert que hi ha persones amb aquesta sensibilitat vostra per posar en valor tot el que es fa des de la sanitat pública, que és tan important, i a casa nostra, no? Com tu estaves reivindicant. Mira, em venen al cap dos preguntes. La primera, després et demano per una mica aquest diàleg societat i ciència mèdica, perquè, clar, vas estar present i moderant aquesta conversa, no?, entre el doctor Pere Barba i la doctora Josefina Cortés, i m'agradaria saber en quins termes, a grosso modo, es va tractar, perquè jo crec que justament el càncer és una d'aquestes malalties que d'alguna manera trastoquen no només al pacient, sinó també els seus familiars i la societat en general, no? És quan et toca el càncer, la teva manera de viure i de conviure ha de canviar. Ara et demano per això, però clar, jo t'estava escoltant amb aquest altruisme, amb aquesta senzillesa, amb aquesta tal, i jo, que sóc usuari habitual d'hospitals per diverses històries, cada vegada que vaig a Sant Pau, que és el meu hospital de referència, del qual estic enamorat perquè em tracten molt i molt bé, sempre veig aquelles... Sí, Sant Pau per mi és top, també. Veig aquells cartells de retallades, en contra de les retallades, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, la sanitat ha passat per moments de molta dificultat. Tu consideres que en aquest moment la sanitat pública està reconeguda? Quines passes han de fer encara perquè els professionals puguin treballar en les millors condicions?
Jo el que crec és que, a veure, l'estat del benestar a casa nostra està consolidat. Ara bé, se li ha de dotar de recursos. Recursos en dos nivells. Recursos immediats, és a dir, el pacient que va a un hospital, que necessita cures, que necessita una ecografia, que necessitem reduir el temps d'espera per fer les ecografies, per fer els anàlisis de sang, etc., per una banda, i després fer invertir recursos en investigació. Jo el que crec és que s'estan invertint recursos importantíssims en el que és el dia a dia. Vale? El que és el dia a dia, a veure, si tu entres en un hospital, que si una xeringa, que si aigua, que si no sé què, que és... realment el desgast econòmic és elevat. Jo crec que això està cobert i que el que ens passa és que d'alguna manera hi ha una demanda molt elevada, no? Però crec que a casa nostra, comparat amb altres comunitats autònomes o altres llocs d'altres països, creu-me que jo visc a Àustria i visc en altres països, que està ben cobert. El que no tenim encara ben cobert són les investigacions. Clar, els diners per investigar. Una investigació no té un resultat immediat d'aquí l'any que ve. Els períodes electorals, ara estem visquent a Espanya, no? Viu un període electoral el 23 de juliol, són 4-5 anys. I d'alguna manera les polítiques, les decisions, les polítiques d'inversió en sanitat són polítiques de 4-5 anys. Les polítiques d'investigació científica i mèdica, en aquest cas, són de 10, 15, 20 anys. Bé, aquesta és la clau i és un dels objectius també de premiar a l'equip de teràpies avançades de l'Hospital de l'Institut d'Ecologia de la Vall d'Hebron. És a dir, és reivindicar que el que necessitem és polítiques d'inversió en investigació a llarg plaç. Mira, si jo tinc un problema de càncer, no?
Sí.
I tinc que anar a un hospital i vull accedir a una, imagina't, un hospital privat, una teràpia de CAR-T, no la puc pagar. És impossible. Aquests tipus de teràpies tan avançades necessiten de l'acció pública, perquè sigui un bé general. Del que es tracta és, finalment, també crear una aliança entre la investigació amb finançament públic i les empreses farmacèutiques per crear els medicaments assumibles per al ciutadà amb un cost reduït per poder assolir aquestes teràpies. Aquest punt, la despesa en investigació, és el que d'alguna manera crec que hauríem de millorar. Perquè si nosaltres millorem la investigació científica, el que obtenim és un tercer benefici, i és que els nostres metges, els nostres investigadors, no se'n vagin al Regne Unit, no se'n vagin a Alemanya, no se'n vagin als Estats Units, no marxin a Xina. És a dir, nosaltres estem perdent una capacitat, uns recursos humans impressionants.
Clar.
Si jo t'ho dic, vinc
a l'estranger
i observo, l'altre dia vaig conèixer, parlant amb una gran genetista, la Carola Vinuesa de García, que treballa a l'Institut Franz Flix, vaig conèixer a un genetista català que està treballant a Viena. Bé, per què aquest noi està treballant a Viena? Per què no està treballant a casa nostra? Precisament perquè hem de recolzar encara més el que serien els processos d'investigació amb teràpies avançades. No? Vull dir, el punt feble que tenim és aquest. I aquest punt feble el que fa és que nosaltres invertim en l'educació universitària pública amb joves. Aquests joves, quan han de sortir, es tornen metges o investigadors, moltes vegades han de sortir fora per poder investigar. Aquest és el punt feble. Llavors, jo crec que sí, la sanitat pública en el dia a dia està podem dir, ben nutrida. Sé que hi ha moltes dificultats des de la pandèmia que s'han posat de relleu, però jo sóc conscient que el govern de la Generalitat, o qualsevol govern de la Generalitat, no de, ni de dretes, ni d'esquerres, ni independentista, nacionalista, és igual. Som molt conscients que la sanitat pública a Catalunya és un dret social, però hem de donar un pas més enllà, que és el recolzament en projectes d'investigació.
Ignasi, jo crec que ara, quan acabi el programa, retallaré aquesta resposta teva i li l'enviaré doncs, als qui manen, perquè jo crec que cal que se l'escoltin una mica. I ja per acabar, breument, si us plau, perquè se'ns escapa el temps, sí que volia demanar-te si em pots fer algun titular, com a mínim, del que es va extreure d'aquesta conversa que tu vas moderar. Missió Càncer, Societat i Ciència Mèdica. Com va anar aquesta conversa? I 5 cèntims del que es va parlar aquí.
Es va parlar de la teràpia CAR-T vinculada al càncer, directament, posada en comparació amb altres països, Alemanya, Regne Unit, els Estats Units, per una banda. Es va parlar també que aquestes teràpies CAR-T no es poden aplicar a tothom, perquè és una teràpia incipient i que d'alguna manera s'estan escollint a pacients joves d'alguna manera per provar aquestes teràpies. La teràpia CAR-T és una, vinculada al càncer, és una teràpia, podem dir, feta a mida, en la qual s'intervé directament a través de les cèl·lules i es fa una teràpia molt a mida del pacient. Això implica una gran anàlisi del pacient, de quines són a nivell celular, no? Això per una banda, a nivell general. I per altra banda, va estar la, això va explicar-ho el doctor Pere Sunyol, Pere Barba i Sunyol, no?
Sí,
el director del programa de teràpies Carter. I després va estar la Josefina Cortés, la doctora Cortés, que va explicar com les teràpies Carter que estan vinculades a alguns tipus de càncer, per exemple, es parlava que el càncer de mama no es poden aplicar les teràpies Carter, no? Uh-huh. Només és amb teràpies més, amb càncers vinculades a hematològics, no?
Sí.
Però s'està obrint una altra línia d'investigació i és l'utilització de les teràpies CAR-T en pacients de lupus, que el lupus afecta especialment a dones. I hi ha una, ja es va, per ser nivell, es diu, aquesta col·laboració, és a dir, la medicina, la investigació i la medicina ja no és jo soc dermatòleg, hematòloga i no parlo, no. És una aproximació humanística en el qual es toquen tots els pals, no?
Sí.
I d'aquesta manera es poden, d'alguna manera, una mateixa teràpia vinculada a una malaltia determinada, derivar-la, utilitzar-la per altre tipus de teràpies. Això i la reivindicació de la sanitat pública com a dret social dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya va ser el resum de la taula rodona del dia 29 de juny al Centre Sant Pere en 1892.
Doncs fantàstic, jo crec que uns minuts de ràdio molt ben aprofitats per conèixer més sobre la naturalesa d'aquest premi que otorgueu en la seva tercera edició ja, l'Ignasi Martínez Castigliani, és un dels impulsors, fill d'Enric Martínez i Julià, i d'aquest premi que impulsa també el Centre Sant Pere 1892 de Barcelona. Ignasi, mil gràcies per acompanyar-nos, gràcies per aquesta connexió des de Viena i molts ànims en tota la vostra tasca, que és molt important.
Gràcies a vosaltres i per la tasca que feu, que és fonamental també. Sense vosaltres, nosaltres no podríem fer aquesta feina de mecenatge.
Al vostre servei. Gràcies, Ignasi. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Vinga, nosaltres que fem una petita pausa i després de parlar d'excel·lència mèdica, parlarem d'excel·lència econòmica. Amb Salvador Aragonès. Ara tornem.
Ràdio Estel.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Hi ha més de 100 raons per triar Mèmora quan has d'acomiadar un ésser estimat. Mèmora Serveis Funeraris de Barcelona porta més de 100 anys acompanyant a les famílies de Barcelona quan han d'acomiadar un ésser estimat. L'experiència, la confiança i les millors instal·lacions les trobaràs als tanatoris Mèmora a Barcelona. Nou Sancho de Ávila, Les Corts, Sant Gervasi i Collserola, en plena natura. Per veure els acústics que has gaudit cada setmana en directe a Ràdio Estel, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure les entrevistes que has escoltat, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. Per veure els moments especials dels programes, subscriu-te al YouTube de Ràdio Estel. És bo, bonic i de franc. Subscriu-te al nostre YouTube i deixa de buscar el que ja tens davant dels nassos.
El que t'agrada, el que t'emociona, el que et fa estremir, el que t'espera. Cultura, art, ciència, pensament, literatura, arquitectura, disseny, cinema, història, música.
Neix CaixaForum Plus, una nova manera de connectar amb tota la cultura i la ciència a l'abast de la mà. A què esperes? Descarrega-te-la. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Rafa Sanahuja.
Volem, com a prèvia de l'economia, inaugurar l'Univers Salvatore. Univers Salvatore. Vale? Et sembla bé?
Bueno, sí, jo no. Bueno, no ho sé.
Camins.
Oi, ara em surts amb la teologia. Quemo perquè això s'està enredant, Rafa. Aquí a Ràdio Estel parlar de teologia és perillós perquè hi ha molts experts.
Sí, exactament. Ja mos...
I llavors ara nosaltres mateix... podem patinar bastant.
Ràdio Estel.
Miracolo, com diuen els italians.
Miracolo.
Miracolo.
Expliquem històries.
Vinga, 20 minuts. Ui, arribarem a les 9 de la nit Ens endinsem en el món d'economia en valors fins... Ai, Salvador, espera que t'obrirem el micro.
Sí, ara.
Ara. És dimarts, això és Economia en Valors, patrocinat per la Caixa, una secció d'un programa produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials. És dimarts, normalment ve Rosario, però hem tingut aquí un canvi de personal, podríem dir. Per tant, lo Salvador Aragonès, bona vesprada.
Sí, bueno, jo estic els dijous, però és igual, els oients són els mateixos.
Home, exacte.
Rafa, ens... estem al mes de juliol.
Home, per fi.
I es festegen moltes coses.
Sí.
Com la independència dels Estats Units i d'Hispanoamèrica, l'Independence Day.
Home, és veritat.
Que és avui.
És avui l'Independence Day.
És avui. Després ho anem a celebrar.
Tindrem una invasió alienígena.
Igual. El fi de setmana tenim Sant Fermín.
És veritat. Sí.
Jo ja saps que vaig anar davant dels toros una vegada.
Ja ho sé.
I em van fer una patacada tremenda. Bueno,
ja ho sé.
Amb el començament de la campanya electoral també, el fi de setmana, bueno, el dijous, divendres.
Dijous comença això, sí.
I la Mare de Déu del Carme, patrona de la gent del mar, el dia 16. I el mes acaba amb Sant Jaume, patró d'Espanya.
Sí.
Què et sembla? Nosaltres saludem des d'aquests micròfons de Ràdio Estel a tots els nostres oients. A tots. Els qui ens escolteu a la fresca, encara que hi hagi sol. Els qui esteu tornant del treball o ja heu tornat. Els qui fan alguna feina i els acompanya a la ràdio. A tots. Saludem a tots.
Tothom saludat.
Sí. També saludem el nostre equip. Què faríem sense el nostre equip?
Home, i tant. Sí.
Què faríem?
El Ferran, el Ferran.
El Ferran Capdevila i...
David Morral, que està en substitució, servei tècnic, en substitució de la Paula Moreno, que la tenim de vacances. Doncs tothom saludat i fet aquest speech. A qui entrevistem avui, Salvador?
Doncs avui, Rafa, hem superat ja el mig any d'aquest 2023 i mirem quin és el clima social de Catalunya i ho farem amb la Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya.
Fantàstic, doncs ja la podem saludar. Cristina Torres, bona vesprada.
Hola, buenas tardes, Salvador y Rafa.
Vale.
Encantats de poder saludarte, Cristina. A veure, per exemple, notícia de darrera hora, Salvador. Hem tingut aquest augment de les persones afiliades al Servei Públic d'Ocupació Estatal. Hem tingut un creixement...
Una reducció,
perquè ha descendit gairebé 200.000 persones en els últims 12 mesos, una mica...
Sí, però aquest mes 50.268.
Per tant, en principi són bones notícies, oi, Cristina?
Sí, avui les dades d'atur a Catalunya i a la resta d'Espanya, doncs sí que hem pogut veure les millors dades d'atur de moltíssims anys anteriors. O sigui, aquestes dades tan positives no les veiem des del 2008. Tot i així, evidentment, ens preocupen aquestes més de 330.000 persones a Catalunya que estan buscant feina i que no en troben. Per tant, hem de continuar impulsant les polítiques actives.
Sí.
Bueno, i canviant de tema, en aquest mig any volíem comentar també com han anat els convenis. S'han signat i renovat molts convenis. Quin ha estat el més difícil per tu, Cristina? I també una pregunta sobre la industrialització, si continua sent aquesta qüestió pendent en el nostre país. Convenis i industrialització.
Doncs sí, hem tingut molts convenis a renovar durant l'any passat, 2022 i 2023, i la veritat és que el més difícil són doncs, els convenis que encara s'estan negociant i que encara no tenen solucionat el seu acord, no? I en aquest cas hi ha un conveni molt important a Catalunya que afecta molts treballadors i treballadores, que afecta 120.000 persones a Catalunya, que és el conveni d'oficines i despatxos, que encara està en negociació, que encara està bloquejat amb les patronals Foment del Treball i Pimec, i que aquests treballadors encara estan esperant tenir l'increment salarial de l'any 2022. Vull dir que està en negociació, està en conflicte, i esperem que es resolgui abans de marxar de vacances.
Sí, com a responsable de transició de Comissions Obreres, Cristina, que és molt important de cara al futur, la digitalització, la transició energètica, etcètera, aquesta transició és ineludible, vas dir tu.
Sí.
Però també pot fer-se injusta. Estem a la quarta revolució industrial. Explica'ns una mica més això.
Sí, bé, nosaltres volem impulsar aquesta transició justa i és fer que el nostre model productiu sigui més sostenible, més respectuós, no?, amb els límits del planeta. Per això nosaltres estem apostant per la relocalització i la reindustrialització de Catalunya, del creixement industrial, però una indústria que sigui respectuosa amb el medi ambient, perquè creiem que hi ha una oportunitat per l'esgotament de la globalització i es va detectar durant la pandèmia, no?, que necessitàvem mascaretes, que necessitàvem respiradors i no es podien fabricar a Catalunya. Uh-huh. I, per tant, hem de relocalitzar, hem de guanyar en pes industrial, que a més és una feina de qualitat, amb més els salaris, sí, alhora que sigui respectuós amb el medi ambient. I això s'ha de fer, el conjunt de transicions per ser més respectuós amb el nostre medi ambient i aprofitant també aquests recursos, no?, de la digitalització dels processos que ens pot ajudar, no?, a fer millor una transició energètica, d'anar tendint cap a una economia circular que no generin tants residus i que tot torni en una circularitat dels processos, doncs això s'ha de fer amb una transformació molt forta i que, per tant, s'ha d'acompanyar les persones treballadores en aquesta transformació, amb més formació, amb qualificació professional, amb ajudes socials, perquè hi haurà reestructuracions de grans sectors d'activitat que han de canviar els seus paradigmes, i això s'ha de fer amb justícia social.
Per tant, molta tasca a fer amb aquesta transició energètica, les noves fórmules que arriben, i una altra nova fórmula que tenim molt present, s'està parlant molt darrerament, perquè, clar, de sobte ens hem trobat amb aquesta intel·ligència artificial, que veiem que està per tot arreu. No sé, des de Comissions Obreres, què penseu de la intel·ligència artificial, si pot arribar a ser una amenaça per als treballadors, entre cometes, i quina postura teniu o quins pensaments feu al respecte?
Bé, tenim ja de suport un important acord que han signat els agents socials europeus, que és l'acord marc europeu de digitalització, que precisament impulsa la participació dels treballadors i treballadores i dels seus representants sindicals en aquestes transformacions digitals, no? I que la resolució del Parlament Europeu ja ha començat a iniciar, no?, alguna directiva que orienti, no?, el control humà de la intel·ligència artificial a Europa. Ja ho vam pactar als agents socials i ara hem de fer un esforç a portar-ho a la negociació col·lectiva.
Clar, sí.
Perquè les dades que tenim a Catalunya i Espanya és que més del 12% de les empreses ja utilitza algun tipus d'intel·ligència artificial en els seus processos i, en canvi, només el 3,8% dels convenis col·lectius regulen aquesta matèria. Per tant, tenim feina i això també s'ha pactat a l'ANC, en aquest acord estatal, on, a més de donar orientacions a l'increment salarial, de recomanacions, i de importància d'aquesta recuperació salarial, també tracta temes tan rellevants com aquesta digitalització.
Sí, el 23 de juny, finalment, es va signar el conveni de la construcció que afecta 1.300.000 treballadors. Com va quedar, Cristina?
Bé, el conveni de la construcció ja venia d'un acord, però aquí a Catalunya teníem un conflicte important perquè les patronals catalanes no reconeixien els acords salarials que s'havien assolit a nivell estatal i finalment hem pogut desbloquejar perquè a nivell provincial també es registrin les taules salarials d'aquests convenis, perquè una cosa és que hi hagi un acord important a nivell estatal, però nosaltres defensem el marc català de relacions laborals i l'articulació a nivell provincial de la realitat de les relacions laborals a Catalunya i, per tant, encara que hi hagi un acord a nivell estatal, després hem de portar-ho en els convenis provincials.
Clar.
Aquest desenvolupament i el pactar les taules salarials amb aquests increments. Per tant, és una bona notícia pels treballadors i treballadores de la construcció.
I ja per acabar, Cristina, sí que volia demanar-te per quins convenis importants encara queden per signar. Què tenim a l'horitzó?
Sí, a banda de les oficines.
A banda del principal conveni bloquejat de l'any passat d'oficines i despatxos, a Catalunya aquest any dels convenis importants que tenim ens toquen molt a Girona amb el comerç general de Girona, que afecta 65.000 treballadors, i també tenim en negociació ara mateix el conveni del metall de Girona, que també afecta a prop de 40.000 treballadors, i després a Terres de Lleida tenim importants convenis de la manipulació de fruites i verdures al territori. Per tant, són convenis de caràcter territorial, provincial, que tenen molt impacte en aquests territoris i que a hores d'ara s'estan negociant. Per tant, esperem que es desbloquegin aviat i que la gent treballadora d'aquests sectors també tinguin els seus increments salarials. I per l'any vinent, doncs, preparem molts convenis que tocarà negociar l'any vinent i que començarem a preparar al setembre.
Doncs estarem ben atents de que tot arribi i arribi a bon port. La Cristina Torres, secretària d'Acció Sindical i Transicions Justes de Comissions Obreres de Catalunya, i avui amb molta amabilitat ens ha atès aquí a l'Economia en Valors per donar-nos la seva opinió i la seva visió de diferents temes. Gràcies, Cristina, per estar amb nosaltres.
Gràcies, Cristina. Bona tarda.
Adéu-siau.
Adéu-siau. Vinga, escoltem la Falca de la Caixa i us fem unes quantes notícies sobre el món de l'economia.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Spaghetti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Vinga, doncs aprofitarem els minuts que ens queden fins a arribar a les 9 per explicar-vos diferents notícies. Salvador, per exemple, que els preus de l'habitatge continuen pujant. Les majors pujades s'han registrat sobretot a Almeria, València i Màlaga a l'últim any amb un augment d'un 10%. Per exemple, només a Girona ha baixat de preu. Mira, a Girona han tingut una baixa.
Anem a comprar un pis a Girona.
Home, i a més és una terra fantàstica. Es preveu que els preus pugin molt poc més i fins i tot que s'estanquin. El preu de la vivenda usada a Espanya va registrar una pujada del 2,4% durant el segon trimestre de l'any. Aquesta pujada va deixar el metre quadrat en 1.990 euros.
Sí, ho diu l'informe del sector... del segon trimestre d'aquest any, Tinsa, que és una empresa reconeguda, no? No obstant, en els dos primers trimestres de l'any el preu de l'habitatge només va créixer un 0,9 i un 0,6 respectivament, i això no va baixant, Els últims 12 mesos la pujada de preus no es correspon amb el baix dinamisme del sector. El sector està una mica fluix. Tot i això, amanit per la llei de l'habitatge, que si bé és cert que va néixer amb severes limitacions, pot tenir els dies comptats, hi ha canvi de govern, però això no ho sabem.
No
ho
sabem.
El dia 23.
Mai se sap, això mai se sap.
Ah, escolta, i el Singular Bank estima que el preu mitjà de l'habitatge a Espanya hauria de caure al voltant d'un 6% per retornar l'accessibilitat a un nivell equilibrat.
Doncs si ho diu Singular Bank, segurament tindran raó.
Sí.
I un altre tema, el Dacia Sandero, aquest cotxe, amb 14.147 unitats matriculades, fins al juny és el cotxe més venut en el primer semestre de l'any, seguit a prop del Seat Arona. Toyota és la marca que més ven a Espanya.
Sí, el Dacia Sandero ha incrementat les seves vendes en un 51,5%. Fixa't que és fort, això.
És una mica és lleig. No m'agrada el Dacia Sandero.
No t'agrada el número, però pica.
No m'agrada el cotxe, la forma del cotxe. És una mica lleigot. Però el número està bé.
Respecte al mateix període de l'any passat, doncs un 51,5% és molt, no?
Sí, i tant.
I Sandero, que va ser el cotxe més venut el juny amb 2.838 unitats entregades, un 2,3% més que l'any anterior. Sí, el Sandero avantatja per menys de 70 unitats a Seat Arona. Que va perdre el lideratge provisional en l'últim moment en quedar-se en 2.381 unitats al juny.
Sí.
El SUV urbà espanyol, es fabrica a Martorell, és segon en la classificació general amb 14.078 unitats matriculades, un 20,3% més que l'any passat. El Dacia Sandero i el Seat Arona són els grans favorits per succeir a Hyundai Tucson, que va ser el cotxe més venut el 2022. I ara és vuitè, amb 9.650 unitats matriculades, un 19% menys que l'any passat. Les vendes de cotxes augmenten un 13,3% al juny i trenquen per primera vegada en 29 mesos el sostre de les 100.000 unitats.
Per tant, bones notícies.
Bones notícies pel sector automòbil.
Bones notícies, sí senyor. I més coses. Les empreses espanyoles ja haurien recuperat amb suficiència els nivells de marges previs a la crisi sanitària i a l'economia de la Covid-19.
Sí.
Ja estem allà, ja hem arribat.
Home, ja era hora, No, els europeus han arribat una mica abans.
Semblava impossible,
El primer observatori de marges empresarials, presentat aquest dilluns d'una manera conjunta pels Ministeris d'Economia i Hisenda i el Banc d'Espanya, certifica que la major part dels sectors han assolit i superat al llarg del primer trimestre de 2023 els nivells anteriors a la pandèmia, encara que amb importants diferències entre els diferents sectors. Aquesta evolució, al parer de la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, permet a les companyies seguir millorant els nivells salarials perquè els treballadors recuperin el poder adquisitiu. És el moment, va dir Calviño el dilluns ahir.
És el moment.
A Ràdio Televisió Espanyola. Sí. I saps quin és el sector que més beneficis té, Rafa?
Va, digue-m'ho, Salvador, quin és?
Doncs va ser el sector energètic.
Home.
Que va com una moto, bueno, aquesta vegada sí que va com una moto. I també el sector turístic.
Ja, el sector turístic està molt bé, eh?
Sí,
és increïble, eh?
Això ja parlarem la setmana que ve. Una de les...
Sí, parlem d'una de les notícies d'aquests dies, és la incorporació del quart fill de George Soros, el multimilionari i filàntrop Alexander Soros, de 38 anys, com a president de la Fundació Open Society Foundations, l'organització sense ànim de lucre fundada pel seu pare. George Soros, un hongarès jueu, recordem, entrega al seu fill Alex la seva fortuna familiar valorada, atenció, en uns 25.000 milions de dòlars, aproximadament.
Sí, aquest nomenament ja s'ha cobrat les primeres víctimes com a fruit de la primera decisió d'Alex Soros com a president d'Open Society Foundations. Mm. Es tracta d'una reducció substancial de la plantilla d'aquesta fundació de no menys del 40% a nivell mundial.
Déu-n'hi-do, molta gent.
A causa dels canvis, diu un portaveu, significatius en el seu model operatiu.
Soros, el pare, Salvador, ha donat fins ara més de 32.000 milions de dòlars a l'organització sense ànim de lucre, que tenia més de 500 empleats a finals del 2021. Soros, recordem, té un altre fill més petit, Gregory Soros, de 36 anys, però és artista i no està interessat per les finances.
Sí,
és un hippie,
És un hippie.
Una mica hippie.
És un hippie ric, no?
Un hippie amb molta pasta.
George Soros donà 500.000 dòlars a la campanya electoral de Joe Biden. Mm. El fill Alex ha organitzat campanyes contra el republicà Donald Trump i contra qualsevol republicà que es presenti. No? Normalment Soros ha ajudat a les campanyes electorals demòcrates donant molts diners i també a organitzacions i fundacions de centre-esquerra arreu del món.
Doncs fins aquí les notícies, Salvador, no tenim temps per més. Recollim aquesta part de les notícies i rematem el programa.
Aretha Franklin des de la cafeteria, Einstein des del parc, Monstro Espagueti des del metro. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
A punt d'arribar a les 9 de la nit, 9 dimarts de la segona temporada de Camins, amb l'ànima mater d'aquest programa que es deixa la pell perquè surti doncs, amb aquesta força, Ferran Capdevila a la producció, Júlia Julve i Carla Huiga són a la redacció, la nostra segona vida, la virtual, és a les expertes mans de Maria José Mendoza i tenim el vell rocker DJ Morral a les guies de so i al muntatge musical. Finíssim, finíssim el David. Ara de seguida, informació puntual en el butlletí de les 9. Salutacions pels qui ens escolteu en la repetició de les 6 del matí. Déu-n'hi-do quina manera de matinar, però acompanyats del Camins, la ràdio nocturna i matinera de la casa. Tot és una mica més fàcil. I pels del directe, que acabeu de passar una bona nit de dimarts. Atenció, atenció amb la calor. No, esperem no tenir una nit tropical, Salvador?
Sí. No, bueno, aquesta xafagó que fa el horrorós, veig aquí a Barcelona.
Horrorós.
Xafa bastant. És xafagó, es diu xafagó perquè...
Perquè xafa. I així estic jo, que no sé com, no sé com vaig per la vida. Vaig aixafat per la vida. Vinga, nosaltres...
Esclafat.
Nosaltres que deixem aquí, però tornarem demà amb més Macedònia, amb més ràdio seminocturna. Estarem amb vosaltres. Què farem, Salvador?
Camins.
Farem Camins amb la Rauja de sempre, demà amb la visita d'Àngel Miret i més sorpreses. Per tant, ho tornarem a fer. Farem Camins. Cuideu-vos.
Quan acaba el dia, comencen els Camins.